Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cas és que ja sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, hi ha una normativa que prohibeix la crema de restes vegetals. Ara, quan arriba l'octubre, octubre-novembre és quan s'aprofitava, doncs, quan ja passava l'època de perill d'incendi, doncs s'aprofitava doncs, per cremar aquestes restes. El cas és que ara això doncs, no es pot fer. I què passa amb tot això? Clar, hi ha camps fruiters, per exemple, que deixen allà totes les restes, però això ocupa un espai. I llavors, què fan amb tot això? I sobretot, la importància de tot això, i possiblement és on va la pregunta, que podíem fer compost, podíem fer moltes coses amb això, no? Però qui posa la pasta, qui paga tot allò per portar-lo d'un lloc a l'altre? Va el govern a buscar-lo? Són els propis pagesos els que s'encarreguen d'això? Bé, parlem perquè JARC, i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, està demanant una modificació d'aquesta normativa de crema de restes vegetals. Parlem amb el cap sectorial de la laboral de JARC i, a més, representant de Fruita de COAC, el senyor Osvald Esteve. Osvald, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, i aquesta normativa de crema de restes vegetals, primer, per què es posa? I segon, on es van arribar amb això?
Bueno, perquè es posa ben bé encara no ho sabem particularment aquest punt concret, no?, de les restes vegetals. Però lo que sí sabem és de que bueno, és pràcticament inviable complir aquesta normativa perquè físicament no hi ha cap empresa avui que es pugui fer càrrec de tot aquest volum d'aquesta massa vegetal, no? Sí. Que són les restes vegetals, que quan se fa un canvi de cultiu o perquè s'ha quedat obsolet o perquè està en zones vulnerables de gelades i es vol canviar el cultiu, doncs clar, el moviment que es mou és gran, perquè el departament es demanen a l'any 120.000 permisos de cremes d'aquestes restes vegetals. Mm-hmm. Clar, llavors això és materialment impossible de tant que viu enlloc, ni hi ha cap empresa que pugui fer-se càrrec, no?
Vale, llavors, si es queden allà les restes, què passarà amb elles? Si no hi ha cap empresa que es faci càrrec, al final què passa amb això? Es queda allà?
Bé, no, per això estem demanant que hi hagi una moratòria d'aquesta normativa, perquè a l'hora de legislar-la creiem que no s'ha tingut en compte aquest punt, que és molt important, perquè, clar, a l'hora de fer la legislació doncs, és molt fàcil, no? Però, clar, han acabat ja particularitats i excepcionalitats, no? I nosaltres doncs, volem lluitar perquè, primer que tot, hi hagi una moratòria, i mentre duri aquesta moratòria, s'estudia bé amb el Ministeri aquestes particularitats, i llavors es puguin crear excepcions, perquè, per exemple, a l'hora de fer aquestes cremes, un dels objectius també important, a part d'eliminar aquestes restes, és de que durant la vida d'aquesta plantació, les malalties i els insectes, és la casa d'en vells, no? Allí es protegeixen i fan l'hibernació. I és una manera bastant ecològica d'eliminar molta població que és nociva a les plantacions, i quedar net aquella zona. Per tant, no cal aplicar tants pesticides ni tants fungicides per a poder controlar a futur les noves plantacions, les malalties i els insectes, no? És una pràctica bastant natural, perquè s'ha fet tota la vida, i que, bueno, produeix bastants avantatges per a aquella zona que renova aquella plantació, no? Perquè tot allò que està infectat, doncs, és una de les maneres per a destruir i desinfectar-ho és la crema. Encara que es faci un pèl i estritur i tot això, no acaba de marxar aquests insectes o aquestes malalties. I llavors és una manera, és el moment que s'aprofita per fer net, no?, amb aquella zona d'un munt d'agents nocius que també ens ataquen a nosaltres. Per tant, és una pràctica bastant saludable.
Osvald, em crida molt l'atenció el fet que es posi en marxa aquesta normativa, però no des de govern no hi hagi un pla per fer-se càrrec de les restes, o un pla viable com una empresa. Deies que no hi ha cap empresa que es dediqui a això. Que no hi hagi un pla viable per fer-se càrrec d'aquestes restes. Com és possible, això?
Bueno, sí que hi ha algunes empreses que es fan que això ho poden assumir, encabir, però no tot el volum, perquè ara ens donem compte de que, clar, imagineu-vos que dius, vale, està la normativa. Ara, volem acollir-nos a aquesta normativa. No hi ha suficient potencial d'empreses per encabir tot aquest volum de massa vegetal. I, clar, dius, ells han ficat la normativa, però dius, no hi ha la solució. I quan val? Perquè, clar, aquesta és l'altra. Un any com enguany, que ens ha passat de tot. Ens ha passat de tot per dintre del sector agrari. Climatològicament, me sembla que ja no hi ha cap agent que ens hagi pogut atacar, perquè ens han atacat tot. I pensàvem que enguany, bueno, pues ja no podia passar res més. No, encara poden passar més coses. No, encara podem tindre més problemes dintre del sector, no?, dels que hem tingut. I, clar, amb una economia tan malmesa com la que tenim enguany els fruticultors, pagesos, donat de les situacions climatològiques, dels gelades, dels gelades, clar, encabir tota aquesta massa vegetal amb una empresa pues suposa un cost entre 1.600 i 2.000 euros per hectàrea, a més a més.
Carai.
Que clar, després de tot el que ens ha caigut, no hi ha liquidesa per absorbir. Suposant que hi hagués empreses que poguessin absorbir. O sigui, és que, per una part, no hi ha liquidesa per poder absorbir aquest cost tan gran, perquè enguany també ha pujat tots els costos un 30-40%. A més, ara, això que és un cost que es cremava, quan portaves la palera, cremaves, i el cost és relativament barat, doncs a ficar aquest sobrecost, però és que, a més, tampoc no hi ha empreses que puguin donar l'abast a fer tot això. Per tant, dius, bueno, l'objectiu, fem una moratòria, parem, llavors estudiem el cas, estudiem les particularitats, i a partir d'aquí, a veure què en traguem. El correcte, de fet, que abans de sortir la normativa, en les entitats de les organitzacions agràries, és a dir, mira, volem ficar aquest punt. Pot haver problemes...
Això t'anava a preguntar. Quan es fan aquestes normatives, es consulta amb el sector? És a dir, s'arriba un entente cordial i es pregunta, diguem-ne, als que estan a les trinxeres?
En aquest cas, no.
D'acord.
En aquest cas, no. I amb altres casos, tampoc. Perquè, bueno, redactar i legislar és fàcil, no? Mira, farem així, queda molt bonic, tot molt ben muntat, però acabat a l'hora de l'aplicar-ho, pues, ja, a vegades sí, ens criden i podem arribar a un consens, no? I mira, però aplicat d'aquesta manera no, però aplicat d'aquesta altra sí, o redactat d'aquesta manera no, d'aquesta altra sí, acabes assolint el mateix objectiu, però d'alguna altra manera, no?
Però hi ha possibilitats, no? Hi ha possibilitats, no?, d'arribar a un acord i de refer tot això, o ja no hi ha cap possibilitat?
Jo crec que sí. Creiem.
Tant de bo. Sí, sí.
Creiem. Perquè, a veure, si no es pot fer...
Clar.
Cau per pes, no? S'ha de buscar una solució i una opció. A més, aquí la Generalitat i les comunitats autònomes totes estan a favor de que hi hagi aquesta moratòria, no? Per tant, som tots. No són una comunitat o una zona concreta, sinó que, clar, totes les masses forestals, per exemple, dels ajuntaments, dels boscos, tots aquests sobrants, que són milers de tones de restes vegetals. És inviable, és que no hi ha físicament espai ni maquinària per encabir tot això de cop, no? Perquè són anuals, tot això.
Clar.
No és que dius, és cada 4 anys que hi hagi aquest volum, no, que això es produeix anualment.
Doncs... Doncs, senyor Osvald Esteve, cap sectorial de laboral de Jarqui, representant de la fruita de Coac, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i tant de bo s'arribi un entente cordiale.
Vale, pues, bueno, intentarem i estarem lluitant per a poder arribar a una cosa.